Ràdio Estel. Els diumenges a la una del migdia, rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosàs cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Déu vos guard, amics i amigues de la taula de l'Evangeli. És un plaer retrobar-los una setmana més fidels al nostre programa. Gràcies de debò. Avui comentarem les lectures del diumenge quart de durant l'any. Des dels estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell i amb els tertulians Anaí Biorci, Joan Pous i mossèn Manel Pal, els qui ja mateix presentem. Anaí Biorci és verge consagrada de la diòcesi d'Urgell, col·laboradora a la parròquia de Sant Not de la Seu d'Urgell. Aquí saludem. Hola, què tal?
Hola, Maria, molt bé.
Joan Pous és historiador, exforner, exalcalde de Bellver de Cerdanya i expresident del Consell Comarcal de la Cerdanya. Què tal?
Bé, una vegada més aquí.
Gràcies per ser aquí. Mossèn Manel Pal és capellà de l'Hospital de la Seu d'Urgell i canonge de la Catedral d'Urgell. Què tal, mossèn Manel?
Sí, també a punt, a punt.
A punt?
Sí,
doncs vinga.
Una vegada més.
També tenim aquí a punt les lectures. Recordem que a la taula de so està a les bones mans i el bon saber fer del nostre tècnic, l'Àlex Alsina. Presentant i conduint el programa, Maria Marín, qui els parla. De seguida ens hi posem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge quart de durant l'any és del llibre del profeta Jeremies i del capítol primer.
En temps de Josies, el Senyor em va fer sentir la seva paraula i em digué: abans que et modelés en les entranyes de la mare, ja et vaig conèixer. Abans de néixer, ja et vaig consagrar i et vaig fer profeta, destinat a les nacions. Ara, doncs, senyeix-te el vestit i vés a dir-los tot el que et manaré. No tinguis por d'ells, si no, seria jo qui te'n faria tenir. Avui faig de tu una ciutat inexpugnable, una pilastra de ferro, una muralla de bronze que resistirà contra tot el país, contra els reis de Judà i els seus governants, contra els seus sacerdots i contra el seu poble. T'assaltaran, però no et podran abatre, perquè jo et faré costat per alliberar-te. Ho diu l'oracle del Senyor.
Queda palesat en aquests versicles que la missió profètica és una elecció. Una elecció que fa personalment Déu. És el que explica Jeremies. I una missió que va més enllà d'Israel. Diu, destinat, Jeremies, destinat a les nacions. També queda en relleu en el fragment una exhortació vehement de Déu que empeny el seu profeta. A partir d'ara tenen la paraula. Qui comença, Anaí?
Bueno, pues aquí aquesta lecció Déu no amaga el profeta que tindrà dificultats, però li assegura que ell serà al seu costat. aquesta paraula, bueno, és la que dona força per emprendre qualsevol tasca. I aquí el profeta, a més de la seva missió de profeta des de les seves paraules, de transmetre el missatge de Déu al seu poble, també la seva persona com a signe de contradicció és una profecia de Crist, o sigui, la seva vida, perquè després a l'Evangeli ens trobarem com avui es compliquen una mica les coses.
Sí, aquesta presentació de Jesús com a profeta, aplicar-li aquestes paraules, és molt significativa, perquè el profeta era una de les grans institucions, tu ho has dit, del poble d'Israel. El profeta Elias, el gran profeta Elias, i el Messias havia de ser el successor i tenir l'esperit d'Elias. I d'això ho aplicaven a Jesús, també. Jesús és el profeta que parla, el profeta és aquell que parla amb inspiració a la paraula de Déu, i parla en nom seu, i això és el que fa Jesús. I per això aquesta condició de profeta de Jesús, amb totes aquestes coses que hi ha, que no serà comprès, i serà com el profeta Jeremies li va passar, no? Doncs igual Jesús també. Però acceptar Jesús com a profeta és molt important. Fixeu-vos que fins i tot els musulmans, el Coran, a Jesús l'admet com a gran profeta, profeta de Déu. És molt important subratllar el caràcter de profeta que té Jesús, perquè parla en nom de Déu i fa també predicció sobre el temps de Déu, sobre el regnat de Déu.
De totes maneres, jo crec que posar la categoria de Jesús de profeta és rebaixar-li la seva divinitat. Jo crec que Jesucrist és més que un profeta, és Déu, no és Déu encarnat. Això és el que ha definit sempre l'Iglésia, no?
Sí, però molts...
El gran profeta final és Sant Joan Bautista, precisament. Ell mateix diu que és el més gran de tots els homes que hi ha hagut fins a aquell moment, que és el qui em prepara la seva vinguda, perquè és la culminació de tots els profetes, és precisament Jesucrist, no? Aquí, aquesta narració que fa el profeta Jeremies és el profeta de les lamentacions, sempre està queixant-se, i no m'estranya que després d'aquesta gran ordenança que li fa Jesús, pues ho aguanti tot, pobre home, però que va passar magre, sí, també, perquè sempre està lamentant-se. Sí. És el famós, dius, més trist que el Jeremies, aquest, no? És com la paciència és el Job, el Jeremies és el de les llàgrimes i els d'allò, perquè li va donar molta força al Senyor, però li va donar també ganes d'allò, però les va passar molt morades, pobre home.
Anaïm?
Sí, no, jo volia també, havies comentat tu al principi, aquesta elecció personal de Déu, que també ho veiem aquí, aquestes paraules... abans que et modelés a les entranyes de la mare, et vaig conèixer, que està parlant d'aquesta relació, que som primer poble d'Israel, després l'Església, som un poble de Déu, però aquesta relació és personal, o sigui, aquest amor de Déu pels seus fills és personal i únic per cadascú.
Però és que precisament si Déu és etern i és omnipresent, ell tot ho té present en tots els moments de tota la història. Per tant, ja sap abans de néixer ja qui naixerà i qui no naixerà i com naixerà i com serà. Tots estem marcant una mica allò de la predestinació, que no deixa de ser una heretgia, però bueno, t'havíem de posar de la nostra part, perquè moltes vegades podem formar part dels plans de Déu i no complir-los. Per tant, vol dir que t'havíem de posar de la nostra part, acceptant la paraula de Déu.
Jo només voldria afegir una cosa, que atribuir a Jesús el caràcter de profeta és molt important, perquè fixeu-vos que nosaltres tots som batejats amb Crist, profeta, sacerdot i rei. Són les tres característiques de Jesús. Jesús ens parla del Pare, Jesús regeix tota la història i Jesús és sacerdot que ofereix tota la història i la vida de Déu Pare.
Molt bé. El salm responsorial d'aquest diumenge, quart de durant l'any, és el número 70 i té per resposta els meus llavis diran a tothom com m'ajudeu. Subratlla el to de confiança del profeta que no es fia de les seves forces, sinó de l'ajut de Déu. Ho tenim present a la nostra vida, que actuem com a cristians des de la fe amb les forces que rebem de Déu, o no sé. Els que tenen molts talents es pensen que amb això ja fan... Què passa aquí? A veure...
No sempre en som conscients, no?
No, eh?
No. I fins i tot a moltes vegades hi ha persones que es queixen, diu, jo prego i tal, i Déu no m'escolta. Sí que ens escolta, Déu. Una altra cosa és que faci les coses que a nosaltres ens sembla. Però que Déu ens escolta, que està amb nosaltres i que està atent al que fem, diu, perquè vos sou bo, escolteu i salveu-me. Veieu? Les dues coses. Ens escolta i ens salve. I m'ajuda. Això és la meva esperança. Quines paraules tan boniques. He confiat en vos des de petit. Vos em traguereu de les entranyes de la mare. Acabat de néixer, em vaig emparar amb vos. Un salm preciós.
A mi no em costa això de saber que sense Déu no fem res, perquè tantes vegades en coses molt petites no me'n surto que dic, bueno, jo ho tinc comprovat científicament que vamos, que sense la gràcia de Déu no...
Jo crec que és un salm molt bonic aquest, precisament, i és el que tenim que tenir els cristians, la confiança en Déu, en totes les coses. Jo crec que precisament molta gent que, com ha dit el mossèn, és potser per orgull, l'orgull que tenim nosaltres de voler saber més que Déu i fer les coses. Però penso una cosa, la gent que més admirable han sigut, i moltes vegades, i tornant els cristians perseguits, els quins els crucifiquen, els quins els maten, tenen confiança en Déu. I estan passant el pitjor que els hi pot passar a la vida. I, en canvi, ells segueixen confiant en Déu. Això és el més meravellós del cristianisme.
És admirable.
Continuem endavant i ara ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint i del capítol 12.
Germans, interesseu-vos més pels dons millors, però ara us indicaré un camí incomparablement més gran. Si jo tingués el do de parlar els llenguatges dels homes i dels àngels, però no estimés, valdria tant com les campanes que toquen o els platerets que dringuen. El que estima és pacient, és bondadós. El que estima no té enveja, no és presumit ni orgullós, no és groller ni egoista, no s'irrita ni es venja, no s'alegra de les farses, sinó de la rectitud. Ho suporta tot i no perd mai la confiança, l'esperança, la paciència. L'amor no passarà mai. Vindrà un dia que el do de profecia serà inútil, que el do de parlar llenguatges misteriosos s'acabarà, que el do de conèixer també serà inútil. Els dons de conèixer o de profecia que ara posseïm són incomplets. El dia que ho coneixerem tot, allò que era incomplet ja no tindrà utilitat. Quan jo era un nen, parlava com els nens, sentia com els nens, raonava com els nens. Però d'ençà que sóc un home, ja no m'és útil el que és propi dels nens. De moment, coneixem com si veiéssim poc clar una imatge reflectida en un mirall. Després hi veurem cara a cara. De moment, conec només una part. Després coneixeré del tot, tal com Déu em coneix. Mentrestant, la fe, l'esperança i l'amor subsisteixen tots tres. Però de tots tres, l'amor és el més gran.
Un text bellíssim, aquest que constitueix l'himne a la caritat. L'apòstol Pau va assenyalant les característiques del qui estima. I, doncs, en aquesta vida, què passaran? Però l'amor no passarà mai. Podem dir alguna cosa més del que diu aquí?
Jo crec que aquesta epístola és fantàstica. Sí. És el resum de l'ànima i de l'esperit cristià, precisament. És la sublimació de l'amor que ressalta que és l'únic important, no? Sant Agustí ja ho deia, estima Déu i fes el que vulguis, no? L'amor jo crec que és el que fa de que tinguem un comportament diferent, un més adequat en les coses, no? I aquí fa un seguit de virtuts que comporta el tenir amor, això que ho suporta tot, que tens que viure amb rectitud, que no perds mai la confiança, que tens l'esperança, la paciència, totes aquestes coses són unes virtuts meravelloses que te les comporta l'amor. I això Sant Pau expressa fantàsticament bé en aquesta epístola. Jo crec que és molt bonica i és per tindre-la marcada en un quadre.
És tan, tan important la caritat, que sense la caritat, coses molt bones, el do de profecia, el do de llengües, el do de coneixement, no servirien de res. La caritat li dona, és la forma, és la que li dona valor. I després aquest llista de característiques de com és la caritat, que és pacient, que el que estima no té enveja.
El que estima. característica sí. És el que estima, sí, sí.
Sí, ens pot servir per fer un examen de consciència, de veure com estem en caritat.
Cada dia podríem posar-nos per viure, proposar-nos, en el sentit bo, i dins de les mans misericordioses de Déu. Per exemple, viure un dia, doncs, la paciència, tot un dia, o tot una setmana, perquè ja donaria, oi? Un altre dia... ser bondadós.
També tenir guardat a dintre aquest himne, gravat... A mi, fa dos dies m'ha passat, vaig tenir una contrarietat, volia fer una cosa d'una manera i la vaig haver de fer d'una altra, i això em donava un neguit, i em va venir, com que, clar, havia llegit això perquè sabia que vindríem a compartir la paraula, llavors em va venir a la ment, al cor, el que estima és pacient. Això em va donar immediatament molta pau. Diu, bueno, ja està. Que estimes pacient, no cal. És igual, no té remei, això.
Aquesta lectura, a part de fer una alabança a l'amor, també fa una crítica a la primera part, eh? Perquè aquí podríem veure una mica la pedanteria, la persona que vol fer docte, que parla per parlar, però sense sentiment, és com una campana o uns platerets que toquen. Sí. Per tant, vol dir... Aquí fa una crítica a la gent que vol aparentar ser molt docte o molt que sigui, però que no té aquest amor. Si no té l'amor, no hi ha res a darrere, no hi ha res de base, no hi ha res de fonament. I tot s'ha de fomentar amb l'amor, amb estimar. Si no estimes, no hi ha... La gran cant que fan els místics en de la creu Santa Teresa just tot és sobre l'amor, vull dir que és purament amor. Per tant, aquesta epístola és fantàstica.
Toca
el punt central, com fa aquesta epístola, que primer ens avisa de no ser externs, així aparentar el que no som, que és una mica el de la primera part, i la segona és profunditzar en el que realment importa i el que és l'essència de la fe.
No passarà i l'amor no passarà.
No passarà, perquè evidentment... Sí, jo dic que sí, perquè, a veure, és que és lògic. Si tenim avui dia, en aquests moments tenim fe i esperança... Teòricament, quan estiguem al cel, no necessitem la fe i l'esperança. Però l'amor sí que continua. L'amor és etern.
És etern. Hi ha molts nuvis. Aquest text l'escullen el dia del casament. I jo sempre els dic molt bé, em sembla molt bé, els agrada. I volen que realment, quan una persona es casa, després tindrà una història, ben saber com. Però, de fet, l'ideal d'una persona casar-se és viure l'amor amb aquestes característiques.
Però fixa't que inclús supera la mort, perquè quan un matrimoni de grans i un es queda viudo, segueixen estimant-se, estimant.
Sí.
Per tant, l'amor supera la mort.
És més que la mort. I jo també afegiria encara una cosa. Aquest caminet diu, us indicaré un camí incomparablement més gran. I recordo que Teresa de l'Infant Jesús i de la Santa Creu, doncs, ella estava passant també una prova i tal, i buscava, diu, un text bíblic, una paraula de Déu que l'ajudés. I va obrir i va trobar aquests capítols. I diu, ui, aquest és el caminet que jo busco. I és el caminet de Santa Teresa de l'Infant Jesús, el camí de l'amor, el camí de la infància espiritual, el camí de la confiança sense límits.
Continuem endavant, ara ja escoltant la darrera lectura, que és l'Evangeli de Sant Lluc i del capítol 4.
En aquell temps, Jesús, en la sinagoga de Natzaret, comença així la seva explicació.
Això que avui sentiu contar de mi és el compliment d'aquestes paraules de l'Escriptura.
Tothom ho comentava estranyant-se que sortissin dels seus llavis aquelles paraules de gràcia. Deien...
No és el fill de Josep, aquest?
Jesús els digué...
De segur que em retreureu aquesta dita. Metge, cura't tu mateix. Hem sentit dir que el que has fet a Cafarnaum, fes-ho també aquí, al poble dels teus pares.
Però ell ha fet així.
Us ho dic amb tota veritat. No hi ha cap profeta que sigui ben rebut al seu país natal. En temps d'Elies, quan el cel durant 3 anys i 6 mesos no s'obrí per donar pluja i una gran fam s'apoderà de tot el país, ben segur que hi havia moltes viudes a Israel. Però Elies no va ser enviat que cap d'elles, sinó a una viuda de Sarepta, de Sidó. I en temps del profeta Eliseu, també hi havia molts leprosos a Israel, però cap d'ells no va ser purificat del seu mal, sinó Naaman, un leprós de Síria.
En sentir això, tots els que eren a la sinagoga indignats es posaren a peu dret, el tragueren del poble i el dugueren cap a un cingle de la muntanya on hi havia el poble per estimbar-lo, però ell se n'anà passant entremig d'ells.
La gent de la sinagoga de Natzaret s'estranya del que Jesús acaba de dir-los. Se'n sorprenen, se'n admiren, però després s'indignen contra Jesús i el volen estimbar. Què va passar aquí? No sé
què va passar.
Què s'imagina vostè que devia passar?
Ah, doncs mira, per part de Jesús, un gran desengany, podríem dir. I va tenir... es va doldre sempre d'aquesta actitud que el poble seu no l'havien rebut. Una mica és allò que diu Sant Joan, l'Evangeli de Joan. Vingué al món la llum i la llum no el va conèixer. És no només el poble de Nazaret, sinó realment serà tot el poble d'Israel. I això, si ho afegim, ho allarguem, també és tota la humanitat que no està reconeixent a Jesús. Sí que hi ha una resta, no? Els cristians sempre som una resta. Però el gruix de la humanitat no reconeix encara Jesús. Però ell se'n dol molt, perquè diu, ningú no és profeta a casa seva. Els profetes han estat mal rebuts.
Bé, això és una constatació que es dona avui dia. Vull dir, generalment, l'accés de coneixença des de petit, les entremaliadures que devia fer també quan tenia 7 o 8 anys,
sí,
la gent el coneix, l'accés de fer. Diu, no és el fill del Josep, no és el fill del fuster aquest, sí. Per tant, què cony ens ve dir ara nosaltres, no?
Sí.
Això és una mica la reacció molt humana,
molt
també,
humana.
Que es donaria avui dia i que s'està donant avui dia molta gent, no? Que triomfa en un poble, doncs, bueno, a vegades provoca inclús enveges, no? Vull dir, el fet aquest. Jesús, simplement, ell, que els dona una lliçó d'humilitat, els diu, escolta, els profetes no van fer res en els seus, van anar als de fora, els de Síria, els de Sidó, a curar el que tenia lepra o a les viudes que estaven d'allò, però no a les seves pròpiament, les jueves, no? Vol dir, jo tampoc aquí a Nazaret faré el que em demaneu vosaltres, perquè jo m'obro tot el món, m'obro a tots els 15 milions que necessiten, però que no precisament han de ser d'aquí. Perquè es nega a fer cap miracle dintre de la seva població.
Espectacular.
I això els fa empipar i fa miracles que van ser entremig d'ells.
Sí, sí.
Potser també, a l'aplicar-se aquesta profecia d'Isaías referent al Messias, al anar deixant començar a donar a entendre que era l'ungit, que, bueno, i després ja arriba un pas més quan diu el pare i jo som un, i ja això és més que ungit. Llavors aquí ja comença sí, aquest canvi tan dràstic de la gran admiració, després passa el menyspreu, bueno, però el fill de Josep ara que sortirà com coses especials i ja al final un odi mortal és que se li importen i
més,
per poques
que admiració, jo crec que és perplexitat per part dels seus conciutadans. Què ens ha d'anar a venir ara a explicar aquesta perplexitat de veure que és una persona que explica també les coses i que se les aplica amb ell mateix, els desconcerta. I llavors els hi provoca un atac d'ira i és quan el volen despenyar en la muntanyeta del davant de Natzaret. No?
Que s'ha cregut, aquest. Que
és això mateix.
És difícil, eh? Nosaltres, sí. Si ens posem, ho has dit tu abans, a la pell de la gent de Natzaret, que l'havien conegut de petit...
Però si això passa en els pobles d'actualment, o ciutats...
Sí.
És això, aquesta...
O sigui, la fe en Jesús... Fixeu-vos que fins i tot els apòstols, que el van estar amb ell... que van veure els seus miracles, les seves obres, que van veure la manera com actuava, les seves paraules, van arribar a cap de 3 anys i els va costar de creure en la divinitat, que ell fos realment aquell que el profeta Isaías deia, com vam comentar el diumenge passat.
I quan es troben amb apuros, s'escapen tots.
L'abandonen.
I Sant Tomàs no té prou que té que posar la mà dintre
exacte,
de les ferides. O sigui que fins que no ve Pentecostés amb l'Esperit Sant, no hi ha la verdadera il·luminació. No la creuen, la resurrecció. També els hi costa. Fins que no ve l'Esperit Sant i els il·lumina, a partir d'aquell moment agafen coratge i agafen valor per sortir a predicar i afrontar el martiri i el que sigui. Però fins al moment que no reben els dots de l'Esperit Sant, són uns homes bastant febles, bastant capsots, jo diria.
Això a mi em fa pensar que hem de ser bastant comprensius també amb les persones que no tenen fe, que no creuen en Jesús. Doncs mira, el seu temps tampoc
els apòstols no hi creien.
I és un do de Déu, la fe, és un do de l'Esperit Sant.
És un do de l'Esperit Sant.
Ja
es veu ben bé en l'Evangeli. O sigui, fins al moment que no hi ha Pentecostés, que no baixa els dons de l'Esperit Sant, els apòstols no són uns covards. S'escapen tant com poden. A partir d'aquell moment és quan agafen coratge. Ja surt Pere a fer un discurs davant de tothom, ja és quan, etc. Llavors, no solament això, si transmeten aquesta fe, encara que segurament no hi era en el moment de l'Esprit Sant, la va rebre d'una forma o altra Sant Esteve, que va ser el primer màrtir, sí, però al darrere ja va haver Sant Jaume, que també el van afrontar la mort, tots, i tots es van acabar sacrificant, no? Perquè creien realment en la realment. Però fins al moment que no tenen el do de l'Esprit Sant de rebre-ho, no es converteixen en verdaders apòstols. Jo crec que això és molt important, i crec que l'acció de l'Esprit Sant és les poques coses que potser l'Església no ha explicat prou, que jo crec que és la base de la nostra fe.
Jo també penso que hem de ser comprensius, perquè la mentalitat jueva, la divinitat, era una cosa tan gran, ni podien pronunciar el nom de Déu, deien el Senyor, Adonai, perquè Javé estava només escrit, era, i de cop tenir-ho igual que ells, això també sí que ho hem de mirar. Nosaltres ja tenim 2.000 anys a l'esquena i clar, ens sembla de vegades... I amb tot i això...
El segon manament de la llei de Déu diu no prendràs el nom de Déu en va. Encara es té que respectar el nom.
Sí, això que també...
Algun pensament més que suggereixi a vostès aquesta lectura?
També em suggereix una cosa que diu aquí, que jo, en temps d'Elies, diu també molta gent hi havia viudes, hi havia leprosos i no eren croats. Vull dir, la llibertat de Déu. Déu és lliure, també, per donar la fe, fins i tot. Nosaltres la podem demanar, però el do que fa Déu és... Déu és la mateixa llibertat, i el seu amor és un amor que no el podem manipular amb res. I això és molt important per comprendre ben bé Déu com a pare, Déu que ens estima sense mèrits nostres.
Això ho deia la carta de Sant Pau, quan parlava dels dons, dels carismes, que distribueix a cadascú com vol.
Sí.
No sabem, no té la lògica nostra de donaríem d'una altra manera les coses, però ell coneix...
I per això, per exemple, diu un nen petit a vegades coneix més i accepta més que una persona gran. Els savis i els entesos, doncs res de res. En canvi, els humils, diu, ho entendran. Veieu, la lògica de Déu no és ben bé la nostra.
Alguna cosa més? Ja, per això, molt breu. Senyor Pous, no? Anaí?
No, ja crec que...
Doncs ho deixem aquí, si els sembla. Comentat per als nostres oients, fidels al programa La Taula de l'Evangeli, les lectures d'aquest diumenge, quart de durant l'any, i ho hem fet amb l'Anaí Biorsi, que és verge consagrada de la diòcesi d'Urgell, col·laboradora a la parròquia de Sant Ot de la Seu d'Urgell. Gràcies, Anaí.
Encantada, Maria, i gràcies a tu.
I també a mossèn Manel Pal, capellà de l'Hospital de la Seu d'Urgell i canonge de la Catedral d'Urgell. Gràcies, mossèn Manel Pal.
Igualment.
I amb el Joan Pous, historiador, i és alcalde de Bellver de Cerdanya i del Consell Comarcal de la Cerdanya. Gràcies, senyor Pous.
A vosaltres per convidar-me.
I a vostès els recordem, doncs, que són convidats a sintonitzar-nos cada setmana i també a enviar-nos els seus suggeriments, les seves opinions, els seus comentaris sobre el programa. Els agraïm molt, també, per si intentem millorar-los, clar que sí. Recordo que l'adreça de correu electrònic a la qual s'adrecen o es poden adreçar és taulaevangeli@radioestel.cat. També recordin que els esperem la setmana vinent aquí en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. També que els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.
Missa conventual de Montserrat, en directe des de la Basílica de Santa Maria.